La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Què tal, habitants de la tecnosfera? Com esteu? Tot bé? Els dies passen volant, eh? Ja estem en ple mes de maig, amb molta caloreta ja, ja es nota. I nosaltres aquí, doncs a la ràdio, i amb ganes de compartir amb vosaltres aquesta gairebé horeta de bon contingut en el que les noves tecnologies són les autèntiques protagonistes. Avui tenim un programa farcidet de, com sempre, de bones col·laboracions, de bons continguts, però abans d'explicar-te i de dir-te què és el que tindrem, m'agrada compartir una cita. Avui l'hem buscat del cofundador d'Apple, sí, l'Steve Jobs, que en un dels seus raonaments deia el següent. Què és un ordinador per mi? Doncs ho definiria com l'eina més notable que mai haguem creat. És l'equivalent d'una bicicleta per les nostres ments. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Ja heu vist que avui hem obert la tecnosfera amb una cita d'un home al que molts i moltes troben a faltar. Certament va ser tot un creador, un home molt creatiu, l'Steve Jobs. Però avui el que farem és parlar de forma doncs, general i global d'una exposició que em penso que ens anirà molt bé anar-la a veure. És l'exposició Tecnorevolució que es presenta al Cosmocaixa des de fa molts poquets dies. Doncs avui a la tecnosfera en parlarem. Però també en parlarem d'altres coses, com per exemple de l'àmbit del reciclatge i de les noves tecnologies que evidentment juguen un paper molt clau. Tot això i moltes d'altres coses avui a la Tecnosfera. Et quedes amb nosaltres, oi?
Tecnosfera amb Marta Palencia.
Actualitat.
I arrenquem la nostra tecnosfera d'avui fent un repàs de les notícies tecnològiques que més ens han cridat l'atenció. Comencem comentant-vos que una iniciativa russa anomenada Pirate Pay, que interfereix les xarxes BitTorrent, la xarxa més coneguda d'intercanvi d'arxius, ha rebut una important financiació per part de Microsoft, intentant bloquejar així aquells usuaris que es descarreguin el seu software sense passar per caixa. Iran, amb la seva política de control a la xarxa, ha tret una llei on prohibeix als bancs la comunicació dels usuaris que utilitzin serveis de correu com ara Gmail, Hotmail o Yahoo, obligant així a que la ciutadania utilitzi els serveis de correu electrònic del seu país, per així poder controlar millor les comunicacions. El govern basc ha anunciat un programa pilot per oferir assistència mèdica i també fisioteràpia a domicili per la gent gran. Aquest projecte, anomenat Teki, que suposa una inversió d'1,5 milions d'euros, es basa en la tecnologia Kinect de Microsoft, oferint així un sistema automàtic de telepresència. Segons un estudi publicat per l'Associació per la Investigació dels Mitjans de Comunicació, a Espanya un 20% dels nens de 4 anys ja navega per la xarxa. Aquest estudi també es fa ressò que les nenes són les que més naveguen a internet, arribant gairebé a un 60%. I seguim amb els més petitons, i és que la Policia Nacional ha iniciat una campanya d'informació i de conscienciació perquè els pares puguin controlar el mòbil dels seus fills, ja que, degut a les nombroses característiques que tenen avui dia els telèfons intel·ligents, com càmera, internet, geolocalització, doncs podrien, sense el control d'un adult, atemptar contra la seva intimitat. Un grup d'universitaris de la Universitat d'Elx estan dissenyant un vehicle que participarà en el concurs internacional anomenat Shell Eco Marathon, que consisteix en fabricar un cotxe que consumeixi un litre de benzina per recórrer més de 2.000 quilòmetres a una velocitat mínima de 25 quilòmetres per hora. L'Institut Politècnic de Grenoble, a França, ha desenvolupat un paper tapís per a parets que és capaç de bloquejar les senyals Wi-Fi. Aquest material, que es posarà a la venda l'any vinent, no només serveix per protegir d'interferències en estàncies on hi hagi equipament sensible, sinó que també podria servir com a mesura de seguretat per tal d'evitar intrusions a les xarxes inalàmbriques en empreses. Us comentem ara que a partir de l'1 de juliol d'aquest any, 2012, entraran en vigor les noves mesures provinents de la Unió Europea per tal de rebaixar el cost màxim de les comunicacions d'internet mòbil fora de les nostres fronteres. En aquest cas, el preu màxim per navegar fora d'Espanya serà de 70 cèntims d'euro per megabyte. I per últim, avui us comentem que, segons un estudi realitzat per la consultora Nielsen sobre el mercat de comerç electrònic espanyol, més d'un 63% dels internautes realitzen compres per internet, sent el Corte Inglés la que té més usuaris, seguida de eBay i d'Amazon.
Tecnosfera. Des de Suècia, sense lag.
Ja sabeu que una de les formes més habituals d'engegar la màquina d'aquesta tecnosfera és comentant les notícies tecnològiques i, posteriorment, establir un contacte molt especial amb el Dani Aragay, el nostre, gairebé diríem, corresponsal a Suècia. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I el Dani, a més a més, que em penso que l'hem pescat ara anant d'un lloc a l'altre, però diu, jo fidel a la meva cita, a la tecnosfera, Dani?
Sí.
L'hem pescat al carrer, em penso.
Al carrer.
A veure si ens fan un favor les noves tecnologies, sobretot de telefonia mòbil, i ens permeten parlar bé amb tu, a veure si et podem sentir bé. Jo crec que sí.
Jo espero que sí.
El Dani, avui em deies que vols parlar d'una proposta molt interessant que té a Kinect com a protagonista.
Mm-hmm.
Per on comencem?
Hem parlat de diverses notícies d'algunes aplicacions del Kinect. Qui no sàpiga què és el Kinect, és un complement de la consola de videojocs Xbox 360 de Microsoft, i és una càmera, i té diversos sensors també, que detecten doncs el que tenim, el que té davant d'aquesta espècie de càmera,
sí?
I fa una representació en 3D.
Ahà, en tres dimensions, sí. Per quin em ve?
Doncs a la Universitat de Califòrnia ha aconseguit, gràcies al Kinect, doncs fer com una espècie com de caixa de sorra.
Sí?
I ens imaginem, per exemple, una caixa plena de sorra, com
sí?
Si estéssim a la platja, que fèiem els castells de sorra.
Sí.
Doncs igual.
Uh-huh.
Hi ha un sensor Kinect que detecta doncs a les muntanyes i a les profunditats.
Sí.
I després hi ha un projector que projecta una imatge de dalt cap a baix, i projecta una imatge de diversos colors,
sí?
Que genera com una espècie com de relleu.
Ahà, sí.
Ah? Com I nosaltres, doncs, per exemple, podem fer muntanyes amb la sorra, i el projector projecta, doncs, per exemple, les elevacions en diferents colors.
Carai.
El més interessant de tot això,
sí?
És que incorpora l'element d'aigua. És
carai.
A dir, podem fer un sot fins que trobem aigua. Bueno, no trobem aigua, senzillament el projector ens projecta doncs una llum blava en moviment que representa l'aigua. I el més interessant que pot interactuar amb les muntanyes, amb les muntanyetes que hem fet de sorra. Podem veure com funcionen els fluids, els líquids.
O sigui que la particularitat resideix sobretot en el tema de l'aigua, perquè no és la primera vegada que veiem una demostració de les possibilitats de Kinect, que tu deies al principi, amb mapes topogràfics, no? Però en aquest cas en sorra, i val a dir que això ho han fet, em penso, a Califòrnia, no? Una vegada més hem d'anar cap a Nord-Amèrica. Allà els hi deixen i els hi recolzen perquè investiguin. Això està molt bé.
Sí. Jo recomano que mirin el vídeo perquè és sorprenent.
Ahà. Els oients de la Tecnosfera, a on s'haurien d'adreçar per veure aquest vídeo?
Que busquin... A YouTube el poden trobar.
Que busquin YouTube i el tema del que hem parlat avui de Kinect, i els mapes topogràfics en sorra.
En sorra, sí. Caixa de sorra.
Sí.
Sandbox.
Sí.
En anglès.
Sandbox, sí. Sí.
Sandbox Kinect i segur, però segur,
Sí.
Segur que ho troba.
Avui tu sembla que gairebé estiguis a la pròpia platja, perquè se sent vent, amb la connexió aquesta que hem establert.
Ara estic entrant al metro.
Sí?
I la corrent d'aire de la porta d'entrada.
De l'entrada, però avui no hi ha molt de vent a Estocolm, no seria això.
Una miqueta sí. Però una miqueta sí.
Bé, però el temps ja és més primaveral, com aquí, no?
Sí.
Això ja toca, ja toca. Ja teníem ganes. Doncs, Dani, et deixem que continuïs fent coses a Estocolm. Ens veiem d'aquí a molt poquet, espero, als estudis. Però, mentrestant, anem establint aquest contacte.
Sí, d'aquí un mes sembla que estaré aquí.
Fantàstic,
em
molt
sembla,
bé.
Ja ho confirmarem.
Ja ho concretarem, això.
Sí.
Doncs, Dani, com sempre, gràcies i fins la propera.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu,
Dani.
Tecnosfera.
fa pocs dies aquí a la Ciutat Comtal es va, doncs, diguem-ho així, estrenar, es va inaugurar una exposició d'aquelles que jo vaig dir, haig d'anar. I hem d'anar tots, els oients de la Tecnosfera, sí, perquè jo penso que ens donarà dades, ens farà passar una bona estona, si més no és el que penso. En tot cas, avui, amb la persona que tinc els estudis de la SER, aquí a la Tecnosfera, ens podrà dir doncs, si és veritat això, que ens donarà dades, ens ho passarem bé. És l'Ignasi López. Ignasi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, contenta de rebre't. L'Ignasi López és físic i, a més, és sotsdirector de l'àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l'obra social La Caixa. I per què l'hem convidat? Doncs perquè ens parli d'aquesta exposició a la que jo feia referència, que de debò que va anar així la cosa. Vaig justament llegir en premsa. S'inaugura una exposició, penso que era el 27 d'abril, que té a la tecnologia i la ciència com a doncs, eixos clars. No?
Sí.
I vaig dir, això, hem d'anar, tinc moltes ganes. Es diu Tecnorevolució, Ignasi.
Doncs estàs convidada tu i tots els oients,
doncs,
per suposat.
Anirem d'aquí a molt poquet, però abans ens has de dir, com va sorgir aquesta idea de muntar aquesta exposició, que a més és molt potent,
sí,
em penso.
Sí, l'exposició realment vol apropar aquestes tecnologies convergents a la gent, perquè són tecnologies que estan aportant o que aportaran un debat social molt important, perquè faran transformacions que seran claus en la nostra vida. No? Però la idea va sorgir, de fet, en aquest cas, amb una exposició més petita, que vam fer fa 2 anys, una petita exposició que vam posar en una mena de camió itinerant, que porta un any voltant per tot Espanya, de fet, I ha tingut tal èxit que ens ha permet doncs, pensar a lo gran i fer una exposició gran de Cosmocaixa.
Aquesta quina era? Aquesta altra d'energies
era,
o no?
No, era aquesta
però
mateixa. Li vam dir Tecnorevolució, però era en format molt petit, 70 metres quadrats, vam voler
forma
fer una prova. I a partir d'aquí, com funcionava tan bé i la tenia tan bona rebuda, doncs vam pensar de fer-la gran. Però si em permets, això ve encara d'una idea anterior, perquè ve d'una cosa que ens va sorprendre a tots nosaltres, va ser un informe del Parlament Europeu, un informe d'assessorament tecnològic als parlaments nacionals que parlava d'aquestes tecnologies. Diguem, els que no estem directament immersos en aquest món, doncs quan són unes tecnologies una mica desconegudes, no? Però ja comencen a ser tan importants i a necessitat de debat social que el Parlament Europeu va fer un informe i bueno, la idea va sorgir d'aquí en concret.
Ja comencen a ocupar el lloc que es mereixen i encara ocuparan més. Les tecnologies a les que fa referència, quines són, Ignasi?
Bé, són 4 tecnologies, les biotecnologies, les nanotecnologies, les ciències cognitives i les ciències de la informació i de la comunicació.
Les TIC.
Les TIC, sí, exacte. De fet, hi ha gent que aquestes 4 tecnologies o la convergència d'aquestes 4 també els hi diu pels que podrien ser els seus elements més fonamentals. Els hi diuen BANG, tecnologies BANG. Bit, àtom, neurona, gen.
Que bo.
Sí, interessant.
Bit, àtom, neurona, gen.
Exacte.
Clar,
sí,
molt
sí
bo, molt bo, sí, sí. BANG,
perquè
això és per apuntar-ho.
Sí, sí. Les biotecnologies, sabeu que són les tecnologies doncs, que intenten entendre doncs, els éssers vius o parts dels éssers vius, però en aquest cas amb una missió tecnològica, és a dir, a trobar maneres per viure millor, diguem, a trobar tecnologies que ens permetin viure millor o trobar solucions a problemes que tenim. No? Les nanotecnologies són les tecnologies que són capaces d'alterar la matèria al nivell de l'àtom.
Sí. Les ciències micropartícules i tot plegat.
Nanopartícules, no? Encara més,
nano, exacte,
encara
nano,
més petites
tens raó,
que les micro.
Sí, diguem. Fa referència.
Les micro serien una, diguem, mil·lèsima part d'un mil·límetre, no?
Sí.
I les nano serien 1000 vegades encara més petites, no? Que les micro. O sigui que és l'àtom, és el tamany de l'àtom.
El títol de l'exposició també és com molt, molt evident, no? Tecnorevolució. M'imagino pel fet que ara és el moment de parlar de que aquestes 4 tecnologies, vosaltres ho heu plantejat així, estan fent que moltes coses canviïn. Per tant, estan realment fent que el món es transformi i que el món visqui en una plena revolució, no? Tecnorevolució.
Sí, de fet, aquestes 4 tecnologies, el que succeeix ara és que fins ara han treballat per separat i han creat o han transformat moltes coses, han aportat idees noves i solucions a molts aspectes. Per exemple, les biotecnologies podem pensar doncs, en la modificació genètica, els organismes genèticament modificats, les cèl·lules mare, la recerca amb cèl·lules mare, tot aquest tipus de coses. Cada una per separat ja era una revolució tecnològica, però el que està succeint ara és que treballen plegades per aportar solucions encara més al·lucinants, fins i tot, diguem, i impactants a la societat.
Més potents en l'àmbit de la medicina, principalment, evidentment que també ens veurem beneficiats en d'altres àmbits. Tornem a l'exposició Ignasi, que la poden veure, o la podem veure, al Cosmo Caixa, Tecnorevolució. Què ens trobem? Només d'entrada, em penso que ja hi ha una porta d'entrada bona, no?
Sí, a veure, i Cosmo Caixa, i també, a veure, m'agradaria dir doncs, que Cosmo Caixa sabeu que té doncs, una tradició de fer cultura científica i d'apropar la cultura científica al ciutadà i tecnològica. També una vocació de fer o de promoure estímuls, d'estimular les vocacions científiques i l'educació científica. Llavors, en aquest sentit, doncs, hem fet aquesta exposició. No? A l'exposició el primer que ens trobem és una petita contextualització històrica, diguem. O sigui, al principi parlem de quines són les revolucions tecnològiques que hi ha hagut prèviament a aquesta. No? O sigui, que ens trobem doncs, des d'animals que comencen a fer servir eines, o sigui, parlem fins i tot abans de l'home. No?
Sí.
Però després com els homes, la humanitat comença a utilitzar eines, després com apareix els mecanismes, després l'autòmat, després els robots, etc. I finalment, o la màquina de vapor. O sigui, és una petita introducció de revolucions tecnològiques que hi ha hagut per finalment entrar en el món de les tecnologies convergents.
Fa pocs dies en aquest programa parlàvem amb l'autor d'un llibre de ciberètica, el Josep Lluís Micó, i ell en el seu llibre estableix aquests vincles, aquesta comparativa entre el que va ser un invent molt potent per difondre absolutament tot, com va ser la impremta, i el que es podia equiparar amb internet avui dia. I també després afegia, i encara m'agrada més, una comparativa al parlar del descobriment d'Amèrica i el descobriment de la xarxa, per dir-ho així, de tot el que ens aporta, no? Com ha fet que això ens hagi apropat a cultures noves. En aquest cas estaríem parlant d'una de les tecnologies a les que feu referència, seran les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació. Quin tractament li doneu a l'exposició, a aquest àmbit concret?
Bueno, en aquest àmbit, per exemple, hi ha una demostració de l'evolució d'aquestes tecnologies, de les tecnologies de la informació, i, per exemple, una reflexió interessant, no? Les tecnologies cada vegada les assumim més ràpidament per la globalització, etc. Llavors, sabem, per exemple, que des de que es va inventar l'electricitat fins que la vam assumir massivament, van passar més de 50 anys. Però, en canvi, internet ha sigut només en 10 o 12 anys que ha tingut una repercussió massiva. No? Tot això és molt bo i és molt interessant i molt beneficiós, però també fem una reflexió doncs, que això pot portar allò que diem el risc tecnocientífic, no? Hem de pensar quins riscos i quines conseqüències ètiques pot tenir tota aquesta evolució tan ràpida. Aquí fem una reflexió en aquest sentit.
També ho feu. Sí. És una exposició d'aquelles que més val que aconseguim algú, diguéssim, de Cosmo Caixa, que ens la pugui anar explicant i anar destacant això o allò, o lliurement la gent que es faci una miqueta la veritat
és que per la temàtica podria semblar, diguem-ne, una miqueta doncs, difícil, però hem intentat realment que sigui molt senzilla i molt fàcil d'entendre. En realitat, hi ha diferents nivells de lectura, eh? I el que té una mica de coneixement i l'interès en les tecnologies trobarà, diguem, contingut per anar més enllà. Però, diguem, fins i tot les famílies amb nens, etc., doncs poden veure-la i cada un trobarà coses interessants al seu nivell. També és veritat que és una exposició que hem intentat utilitzar, no només mostrar tecnologies noves, sinó utilitzar tecnologies molt modernes en elements interactius, per exemple.
Sí, aplicar-les, no? Vosaltres, clar, això aquí anava també.
I aquí hi ha hagut una evolució molt important en les tecnologies que fem servir i, no sé, per exemple, hem treballat amb l'Institut de l'Audiovisual de la Pompeu Fabra, amb el Departament de Sistemes Interactius, que ens ha ajudat a desenvolupar una mena d'aparell que és multitàctil, una pantalla multitàctil i multijugador, en la que et pots imaginar quines són aquests tamanys en les que la nanotecnologia actua, no? És un sistema molt pràctic, molt interessant i molt dinàmic.
Que evidentment era una altra de les preguntes que era clau, no? El fet de dir, heu presentat Tecnorevolució i la tecnologia serà un dels estris, un dels vehicles ideals per apropar una vegada més a l'espectador, que no seria, abans he parlat d'estrena, espectador, és a dir, el visitant a la vostra exposició, el fer el recorregut, no? Li serà com més fàcil, més entenedor. Això està passant molt ara i és fantàstic, no?
Sí, sí.
Tot queda molt més clarificat. significat, de què estem parlant? Doncs prova-ho, sentiràs exacte, veuràs allò, sí, per tant ho podràs comprovar.
I tant, també la, diguem, la contrapartida que té això és que hem hagut de trencar-nos molt el cap i de fer, fer servir tots els nostres recursos per aconseguir que aquestes tecnologies siguin d'ús senzill i fàcil, no? I, però bueno, crec que ho hem aconseguit i és una exposició realment molt interactiva, molt intuitiva i molt interessant.
Una exposició de les que valdrà la pena anar-la a veure. El Toni i jo, si més no, hi anirem segur, eh? El Cosmo Caixa veurà Tecnorevolució. A més que teniu de temps fins al proper mes de maig, 2013. O sigui que hi haurà temps. Volies afegir alguna cosa més, Ignasi?
Bueno, no, sobre això que em deies abans, i és veritat que estarà tot un any, però és que realment és l'exposició gran de Cosmo Caixa, té més de 900 metres quadrats, o sigui que pràcticament...
Sí, que hem d'estar aproximadament
home,
el recorregut,
jo crec que em pot
dues
mereixer
hores,
fins
tres,
i tot, sí, però pot
tres.
Mereixer un parell de visites, per exemple.
O també,
també,
no? també.
I també el que intentarem és treure el màxim profit de l'exposició fent activitats paral·leles, no? Estem pensant en fer, doncs, una... Bueno, estem dissenyant un cicle de conferències que aniran al voltant de totes aquestes tecnologies per la temporada que ve, i ara ja tenim un taller... per famílies de nanotecnologies. En principi semblen tan difícils de portar a l'espectador, però hem treballat també en aquest cas doncs, amb l'Institut Català de Nanotecnologies, amb el Víctor Puntes, que ens han ajudat a fer uns experiments molt entenedors i molt assequibles.
I una vegada més perquè tot això, tot plegat, arribi molt més a la gent, ho pugui entendre més i valori la importància que tenen, no? Sempre que fem un bon ús de les noves tecnologies, aquestes ens poden ajudar un munt. Doncs m'agrada saber que això tot just ha començat ara, perquè es va inaugurar el 27 d'abril, fa molts pocs dies, a Barcelona, al Cosmo Caixa, però com hi haurà aquest temps, gairebé un any, doncs estarem en contacte per saber aquestes propostes de caràcter doncs, divulgatiu que fareu, estarem en contacte per difondre-les des de la tecnosfera.
Encantats.
Doncs Ignasi López, sots director de l'àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l'Obra Social La Caixa, mil gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, per haver-nos descobert també, ha sigut una descoberta mútua i estarem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres i fins una altra, fins aviat, espero veure-us a Cosmocaixa.
Ah, segur que sí, això segur.
Molt bé.
Fins aviat, Ignasi.
Fins ara.
Adéu.
Acer Catalunya. Tecnosfera, amb Marta Palencia.
Sabeu quanta tecnologia trobem, per exemple, en un camió d'escombraries? Sabeu quins processos tecnològics s'apliquen als desperdicis que llancem als contenidors cada dia? Aquestes i altres preguntes, la veritat és que no són fàcils de respondre. I ho diem després de passar-nos una setmana indagant en un tema de tertúlia que es mostra molt clar pel que fa referència a l'ús de la tecnologia. S'utilitza, i molt. Però ara fixem-nos, per exemple, en els equips de recollida i de classificat d'escombraries. Trobem el recol·lector compactador de càrrega posterior, el recol·lector compactador satelital, els contenidors soterrats, uns cubells que s'anomenen RSU, uns contenidors de càrrega lateral de polietilè i moltes més coses. I és que segons la naturalesa dels residus, sòlids, de procedència industrial o sanitària o bé tòxics, existeixen diferents mètodes per a tractar-los. A Barcelona, sense anar més lluny, existeix una planta que utilitza el mètode de piròlisis a baixa temperatura que permet la producció d'olis parafínics i d'alumini en alta qualitat. Però no ens volem quedar només en aquest punt concret. Ens agradaria conèixer quin plantejament seriós d'energia alternativa pot constituir el tractament de les escombraries. Han anat apareixent algunes tecnologies al llarg dels darrers anys que han anat modificant el pensament que es tenia pel que es refereix al potencial en recursos que poden aportar als residus. Anem ara a les xifres, ja sabeu que això també ens agrada. Actualment, en el nostre país, es recicla el 66% dels residus dels contenidors blau i groc. L'any 2010 es van reciclar 2 de cada 3 envasos del mercat i s'espera que en els propers anys s'arribi al 80% del reciclatge de tot tipus d'envasos. Xifres que venen a demostrar que el reciclatge de residus no és una cosa aïllada o no és una cosa puntual. Però com els tractem? Com podem obtenir riquesa o bé, fins i tot diria jo, generar llocs de treball amb el tractament de residus? De fet, són alguns dels punts calents que actualment té doncs, damunt de la taula el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'Espanya. I una altra pregunta. Té Espanya la infraestructura necessària per administrar el residu local d'una forma útil? La nostra taula de tertúlia avui a la Tecnosfera es centrarà una vegada més en la tecnologia social i útil i avui per parlar de forma concreta de l'àmbit del reciclatge. Per parlar de tot plegat tenim a persones que en saben un munt i ja ho veureu perquè treballen, evidentment, en concret en aquest àmbit. Per una part, presento a la persona que tinc més a propet, aquí a la meva dreta, la Maria Vidal. Maria, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També tenim a la Mercè Girona. Mercè, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda a tothom.
I també tenim a Federico Botganovic. Federico, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bona tarda. Aquí, evidentment, us podeu expressar en l'idioma, en la llengua que més segurs us trobeu. Maria Vidal, la primera persona amb la que, a la que he saludat, ella és cap del Departament de Foment del Reciclatge a l'Agència de Residus de Catalunya. Maria, em penso que portes ja una llarga trajectòria en aquest àmbit i ens pots ubicar de quina és la teva tasca. I si diries que realment, com hem dit nosaltres a l'inici, les noves tecnologies o la tecnologia en si és fonamental en l'àmbit d'això, del reciclatge.
Bé, doncs com tu comentaves, Marta, porto uns quants anys treballant a l'Agència de Residus, més anys encara en l'àmbit dels residus, en altres empreses.
Sí.
I realment la tecnologia és bàsica, com és bàsica en molts àmbits de la vida.
Ah,
és evolucionar o no morir, però bueno, quedar-nos separats d'alguna manera.
Sí.
I més amb els residus. Cada cop coneixem millor els residus que recollim,
sí,
sabem millor d'on venen aquests residus, que depenent de l'origen d'aquests residus s'han de tractar d'una manera o d'una altra, perquè les seves característiques són unes o unes altres. Per tant, com que coneixem millor els residus, podem saber millor com convertir aquest residu en un recurs. Per tant, com extreure tot allò positiu del residu i convertir-lo en un recurs. Per tant, la tecnologia és bàsica.
És bàsica.
I falta molt camí per recórrer. Cada dia hi ha algú nou.
Sí, sí,
cada
sí.
dia.
Això és que és pura transformació, això ho diem molt en aquest programa, a part de que això que deies tu, que o ens agafem el tren o ens quedem una miqueta fora, però a més és que és una transformació i un canvi constant, el que ens donen les noves tecnologies. També ara la Maria Vidal afegies que, evidentment, tot el tema del reciclatge es pot portar a la part de la bona utilització, no? Jo no sé si en aquest cas va ser tu, Maria, la que fa un temps vau fer un estudi molt interessant, trencaclosques, o m'hauria d'adreçar la Mercè a tu, Maria?
Sí.
Trencaclosques, compra i ven reciclat. Això ja seria...
Dissenya, compra i ven.
Això, dissenya, exacte, molt bé. Tot per donar-li una utilització, no?, de tot allò que és reciclat.
És bàsic, o sigui, això va molt enllaçat amb el concepte d'ecodisseny,
sí,
vale? Però considerem i cada cop més les normatives europees, que són les que finalment ens acaben regint a nosaltres, com a Catalunya, van en aquesta línia. O sigui, no hem d'anar a final de canonada, com entenem fins fa un temps, a la gestió de residus. És a dir, el residu es genera, l'hem de gestionar. No. Primer de tot, hem d'intentar prevenir aquest residu. D'acord? O sigui, el millor residu és el que no existeix. Doncs, per tant, prevenir aquest residu. Per tant, s'ha de contemplar la reutilització, mil maneres de prevenir el residu.
Això és interessant, la prevenció, però o sigui, el previ, no?
Per tant, quan s'ha de començar a atacar aquest tema? En el moment que es dissenya un nou producte. Quan un fabricant agafa un dissenyador i li diu, escolta, em tinc una idea, vull dissenyar aquest producte, que potser és un producte que ja existeix, però es volen fer millores. Aquest dissenyador, per anar bé, ha de tenir conceptes d'ecodisseny, en aquest cas, per dir, escolta, em vaig a fer un producte amb monomaterial, potser. Perquè quan esdevingui un residu, no s'hagi de separar els diferents components, els diferents materials, sinó que tot pot anar al mateix lloc.
Clar, això seria ideal, és veritat.
Un tema molt, molt, molt latent a dia d'avui, l'obsolescència dels...
Sí, n'hem parlat en aquest programa.
Exacte,
gent.
O sigui, obsolescència programada de molts aparells. O sigui, no pot ser que un aparell sigui menys costós compartint un de nou, que reparar-lo.
Això no pot ser.
No pot
I
ser.
Això és el que ens empeny al mercat en el que estem immersos tots, no? Parlarem amb la Maria Vidal, ja veureu que té moltes i boníssimes dades per donar-nos, però també parlarem amb la Mercè Girona, que anaves a sentint amb el cap i algunes de les qüestions que deia, no, la Maria? Mercè Girona, presidenta de la Fundació per la Prevenció de Residus i Consum Responsable. Amb aquest punt de partida, no, del teu càrrec, sí que podríem dir, Mercè, que també estàs d'acord amb el que deia la Maria. S'ha de mirar de fer una utilització, un ús, evidentment no només responsable, com diuen en el teu càrrec, sinó una utilització pràctica i bona del que és el residu, i a més prevenir el residu. Això estaries d'acord, Mercè?
Totalment d'acord, no? Perquè precisament doncs, el nivell més alt de la prioritat amb la gestió dels residus, evidentment, és evitar-los, no? Clar. Reduir-los ja des de l'origen, no? I estic molt d'acord amb que el que ha de potenciar més l'administració, l'empresa i, en definitiva, els usuaris o la ciutadania, és que hi hagi una obligació que en els productors, en els fabricants, realment abans de tirar endavant un producte d'aquestes tecnologies, tinguin en compte els impactes ambientals que causen. Hi ha normatives, etc. Hi ha algunes més laxes i unes més restrictives. Però sí que és veritat que ara, en aquests moments encara, tota o la majoria de les empreses fabricants de mòbils i de productes d'electrònica i de TIS estan encara utilitzant PVC, estan utilitzant PVBs, que són retardants de flama, que es considera que és una substància cancerígena.
Tipus de material, estaríem parlant,
no? Sí. I després el gran conegut, doncs, el producte doncs, estrella de la producció de mòbils i de productes.
El mineral, que també ara...
A part, doncs, que encara doncs, hi ha cadmi quan s'utilitza, etcètera, etcètera.
I això, a més, com bé deies tu, se sap de fa molt de temps, sí, el coltan, o sigui, però molt de temps.
I el, que ara... bueno, després el Federico,
sí, ens ho parla, ens ho comentarà.
No comento res, perquè ell, amb escreix, ens ho explicarà, no? Per això s'ha de tenir en compte, no? Vale, jo em compro un mòbil, però perquè m'haig de comprar un mòbil cada any. El mòbil, a part de lo que deia la Maria, vull dir que la base també és l'obsolescència programada.
Sí.
S'han de fabricar, l'administració hauria d'obligar a que tots els productors hagin de fabricar aquests productes, primer analitzant un ecodisseny amb el mínim impacte possible, mínim consum d'energia, de materials, d'aigua, etcètera, etcètera, per fabricar-lo, i després que estigui dissenyat per la seva durabilitat, no? No sé si recordeu que la nevera, jo a casa dels meus pares, recordo una nevera 40 anys.
Això és...
La van haver de fer fora
40,
perquè...
40-50 durava,
no tenia
sí,
gairebé congelador.
És veritat.
Vull dir que és aquesta la idea. Per què, per què aquesta cultura de l'usar i llançar, aquesta cultura de sempre tenir l'últim model possible, o dels carregadors. Em sembla que d'aquí un any o dos serà obligatori que tots els carregadors estiguin dissenyats doncs, per tots els mòbils i tots els ordinadors.
Sí.
Doncs aquesta és la línia, per evitar el residu, però també, sobretot, des del punt de vista d'evitar els impactes ambientals que causa i socials que causa doncs, el fabricar i consumir d'aquesta manera tan irreflexiva, no?
Feies un esment a que hem d'estar tots conscienciats, el que seria el govern, les empreses i la ciutadania. Clar, jo moltes vegades dic, l'ordre, en realitat, és aquest, no? El govern és el que primer s'ha de posar les piles i donar i proposar coses i mesures, posteriorment les empreses, i després ho podrem fer el ciutadà, perquè, clar, moltes vegades els ciutadans volem fer moltes coses que potser no estan al nostre abast, o no tenim medis, o com estem immersos en aquesta societat de consum, amb l'obsolescència programada aquesta de compra, tira, compra, compra, tira, compra, tampoc sabem com fer-ho, no? Però parlarem de tot plegat. Mercè, no t'he preguntat si per tu les noves tecnologies també juguen un paper clau en el teu dia a dia, per realitzar la teva feina... Per tot plegat. O què n'opines?
Et veig la cara, eh? Hi ha un debat molt important. Evidentment, jo recordo que amb la nostra... Bueno, la Fundació de Prevenció de Residus, realment qui la va impulsar i qui la va crear va ser les entitats ecologistes del país, no? Agrupades a la Federació d'Ecologistes de Catalunya.
Perquè val a dir que, perdona, que aquesta fundació
anys,
vostra és una entitat sense ànim de lucre, no? Formada per això que deies tu ara, no?
Vam veure que durant 15 anys tothom deia que sí, que la prevenció, perquè nosaltres estem treballant amb el tema dels residus des de fa més de 30 anys, no?
Més de 30.
I tothom, sí, la prevenció és el primer, però va... Què fem? Normativa, eines, instruments, campanyes, sí, però ningú feia res. Fins que vam dir, escolta, per què empreses, universitats, administracions, ajuntaments i ecologistes no ens posem d'acord i creem una figura, un organisme, doncs que aplegui tots aquests sectors, que faci un paraigües comú, fem una fundació. Llavors, per això, la iniciativa ha estat de base per tots aquests sectors socials.
Des de fa quants anys que la vau formar?
La fundació format? Aquest any farà 7 anys.
7 anys.
Novembre o així farà
amb
7 anys.
Amb més força, si més no, per portar a terme projectes.
No, i ha anat molt bé, que
tenim tema per endavant, però deixa'm que també doni pas i saludi ja el Federico Botganovic. Federico, Ell és director executiu de l'Institut Jean Goodwill, és de Mobilitza't per la Selva, que això és una campanya que ara ens parlarà ell. Federico, contenta de recibirte. Bienvenido a la Tecnosfera. Todavía no te hemos podido escuchar.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
A ti.
El instituto, permíteme presentarle
sí,
a la
sí,
audiencia.
Sí, sí, de Jane Goodwill, claro, queremos que nos hables de él. Sí.
Vale, es una organización sin fines de lucro que tiene oficinas en 28 países del mundo y trabajamos en la conservación de ecosistemas de chimpancés en África, promocionando también programas de conservación, de educación y de desarrollo sostenible, especialmente en la cuenca del Congo.
¿Me permitirás, Federico, que de cara al oyente, ahora igual dicen, bueno, pero Marta hace pocas semanas habló del mundo animal, igual se ha colado, porque ahora está, claro, hablando de repente de Jane Goodwill, salvaguardar los chimpancés, y no sabrán a lo mejor por qué te hemos invitado. Te hemos invitado en concreto por una campaña, lo digo para ir a parar ya directamente,
sí.
Que es Mobilitza't per la Selva, una campaña que creemos desde este programa, de la que habéis de hablar, porque da una salida a lo que sería el reciclaje de móviles, ¿no, Federico?
Claro, claro. Y la, bueno, es una buena pregunta de tus oyentes. ¿Qué tiene que ver los chimpancés con los
claro,
móviles?
Claro, claro. Realmente digo, si no los ubico, dirán, Federico, chimpancés, ¿qué ha pasado? ¿No?
Si me permites, le hago una pregunta a tus oyentes. ¿Cuántos habitantes creen que hay en España, por ejemplo?
¿Cuántos habitantes hay? No lo sé exactamente.
Alrededor de 47 millones. Ahora, ¿cuántas líneas de móviles activas creéis que hay? Pues más de 56 millones, según la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
Una barbaridad,
eso implica una cifra muy alta a la cual debemos sumar todos los móviles que tenemos guardados en cajones, en desuso, porque la tasa de reciclaje no pasa del 5%, lo cual es una demanda muy alta de ciertos componentes que se utilizan en la fabricación de móviles,
de móvil,
como el coltán, la casiterita y otros, que
de móvil y de ordenadores, perdona, Federico,
sí,
y creo de que de algunas consolas, ¿no? De videojuegos
sí,
y demás.
Sí, de pantallas de plasma,
también,
etcétera.
Sí, sí, sí.
En esta campaña tratamos de enfocar sobre el problema precisamente de la extracción ilegal de coltán en la República Democrática de Congo, que es uno de las principales reservas mundiales de este mineral tan escaso que posibilita que la gran demanda mundial haga subir el precio y esto produzca más conflictos para controlar los territorios donde están las minas en el este de Congo, donde hay grupos de Tutsis, Hutus, desde hace 15 años peleando
demanda,
por esta zona y que precisamente ya llevan 6 millones de muertos.
Wow.
Es el equivalente a
un
holocausto europeo, es la población de Cataluña, es muchísima gente, más violaciones masivas de mujeres, de violaciones de derechos humanos, niños, soldados, deforestación, caza de animales furtivos para alimentar a los caza furtiva para alimentar a los mineros, etcétera. Y nosotros trabajamos en esa zona precisamente con la gente, con la protección del entorno. Por eso pensamos en esta campaña que permite a la ciudadanía salir de la apatía y colaborar de alguna manera concreta.
Claro,
el gobierno y las empresas tienen su rol también, pero como ciudadanos podemos hacer algo más y de una forma gratuita, descargando una etiqueta prefranqueada de la web de mobilitzatperlaselva.org,
¿sí?
Podemos enviar los móviles que tenemos en desuso en casa, uno o los que sean, y además ganar apadrinamientos de el Centro Rescate de Chimpancés que tenemos en Congo, que es un recurso que se está utilizando en escuelas, en empresas, para devolver algo y enterarnos al mismo tiempo de qué está ocurriendo allí. Hay muchísima gente colaborando.
¿Esta campaña es una campaña que la habéis lanzado a nivel mundial o la habéis hecho a nivel más local de España y Cataluña?
Nosotros nos responsabilizamos de la campaña en España y ahora con énfasis en Cataluña tras la visita de la doctora Jane Goodall la semana pasada.
Sí, que estuvo hace poquito.
Claro,
sí.
También se hace en Australia, en Hungría, en Inglaterra.
También, pero ya hace un tiempo que la hacen en otros países.
Bueno, la empezamos, hace un par de años.
Ajá. ¿Y qué tal ha funcionado en otros países? ¿Habéis visto que ha habido una buena respuesta por parte de la ciudadanía? ¿Realmente la gente se ha animado a decir, pues sí, ese móvil que lo tengo ahí en desuso o que en vez de llevarlo a un container de los que no sería adecuado, pues lo llevo o lo envío a esta campaña y hago algo además muy bueno?
Sí, hay muy
¿Ha habido
buen
buena
impacto
respuesta?
Cuando la gente se entera de que y se da cuenta que ese móvil obsoleto puede transformarse en semillas para nuevos árboles, en materiales educativos para programas con niños allá, en alimentos para animales, en salarios para los educadores. Es una forma positiva de trabajar un tema complejo y creo que tenemos una gran responsabilidad, más aún siendo la capital mundial del móvil, Así que no es cuestión de demonizar el móvil. Trabajamos, por ejemplo, con los móviles en reforestación en Tanzania, con los programas Red, con Google, Android.
Sí, que ayuda, hacerlo. ¿No? ¿No?
Es una herramienta muy, muy potente y muy buena. Simplemente depende de nuestro uso, de nuestra gestión, de alargar su vida útil y reciclarlo cuando no sirve más.
Es otra de las cosas con la que coincidimos, en este caso ahora contigo, pero que decimos siempre en este programa, ¿no? Hacer un buen uso de la tecnología. Entonces, ella, digámoslo así, en femenino, puede estar a nuestro lado y puede ayudarnos, pero siempre haciendo un buen uso. Tornem a les convidades. Maria Vidal, em penso que ens pots ajudar també a dir-nos què és el que passa amb tot aquest tipus d'aparells electrònics, serien els més petits, però també els aparells elèctrics, per dir-ho així, neveres, que abans parlàvem, electrodomèstics. Què passa amb tot això? On va parar? Quin és el procés, no sé si podem dir tecnològic, tècnic, de tot plegat en aquest...
Mira, abans quan comentaves, Marta, el tema de la jerarquia,
sí,
diguéssim que en aquest aspecte l'administració, d'alguna manera, tant europea com estatal, ha fet la feina.
Sí.
T'explico com. El que ha fet ha sigut redactar una sèrie de normatives, d'acord, a partir de directives europees, s'han transposat a normatives estatals, que es coneixen, ara introduiré un concepte que potser sona una mica estrany, però que es basen en la responsabilitat ampliada del productor. Això què vol dir? Per fer-ho molt, molt senzill, això vol dir que els fabricants que posen al mercat productes, en aquest cas estem parlant d'aparells elèctrics o electrònics, tenen la responsabilitat de gestionar aquests productes un cop són un residu.
D'acord? Això està molt bé.
Pensa que aquest tipus de normatives no passen només amb aparells elèctrics o electrònics, sinó que està passant amb piles i acumuladors, està passant també amb envasos, està passant amb bolis, està passant amb pneumàtics, i clarament Europa va cap a aquesta direcció. Uh-huh. D'acord? És la manera d'implicar un altre dels actors que abans comentàvem a la jerarquia, que són els fabricants, de dir, vigila el que dissenyes, vigila el que fabriques i que poses al mercat, perquè tu ets el responsable de gestionar un cop és un residu.
I pot ser un greu perjudici per tots plegats, no? Pel planeta, pels humans, per tot,
exacte,
en el fons.
Evidentment ambiental, i pels fabricants, que a vegades de temes ambientals, i no vull que serveixi com a algo general, no ho acaben de veure, si econòmic.
Clar,
o sigui, és un cos econòmic important pel fabricant. Sí. Què ens trobem amb això? Ens trobem que tenim l'administració que ha fet una mica la feina, el fabricant que està obligat, i ara ens falta que el consumidor conegui aquest tipus de normatives. Per què? Perquè el consumidor el que ha de saber és que quan compra un aparell nou, pot entregar el vell, per exemple. D'acord?
Sí.
Tu vas a una botiga a comprar una nevera i li dius, una nevera en aquest cas és difícil que tu vagis amb la nevera sota el braç a la botiga, però quan el servei que et porta a la nova casa s'ha d'endur la vella. O sigui, estan obligats. No es vindrà el fabricant primer a endur-se la nevera, sinó que vindrà el distribuïdor en nom seu. I això passa en qualsevol aparell elèctric o electrònic. Vale. És a dir, tu vas a comprar un mòbil nou i en les botigues de mòbil trobaràs uns contenidors on podràs deixar el mòbil vell.
Sí, però què passa amb tot plegat? O sigui, a la botiga, per exemple, del mòbil, utilitzarien una campanya com la vostra, Federico, Mobilitzat per la Selva? Però això estaria ideal. Les operadores o...
Federico... just abans d'entrar a l'antena hem estat fent una mica de pretertúlia
i
li he donat, jo crec, un bon input, que és que, clar, amb aquests fabricants que tenen aquesta responsabilitat de gestionar aquests residus s'han organitzat, s'han agrupat en sistemes integrats de gestió, que es diu, per fer front a aquesta obligació. Clar, aquesta obligació comporta que han de reciclar aquests residus, però també han de reutilitzar una part d'aquests residus.
Sí.
Per tant, iniciatives com les que ens presentava el Federico, si posem en contacte iniciatives com la del Federico i aquests fabricants, escolta'm,
és que
aquí tenim...
Gairebé necessari, diria jo,
totalment,
no? Per donar sortida a moltes coses i incentivar que vagin d'altres molt millor, no? Com la situació, en este caso, en Àfrica i con ese abuso total de poder i de todo, no? Per tant, el ciutadà pot estar tranquil que en el procés de residu, de que un electrodomèstic se'n va cap aquí, cap allà...
Aviam, si el ciutadà té dues vies bàsiques per poder gestionar el seu residu correctament. Una són les deixalleries, d'acord? Els punts de recollida municipal, que ja té tots els municipis, si no són deixalleries mòbils, etc. Sobretot pel lloc que són aparells transportables, diguéssim. Sí. Grans aparells normalment és més complicat les mòbils si no hi ha les deixalleries fixes. I l'altra via, com et comentava, és la botiga. O sigui, és tan senzill com em compro una torradora nova, vaig amb la torradora vella i el distribuïdor, el botiguer en aquest cas, s'ha de quedar la vella. Els distribuïdors ja tenen els seus contenidors pertinents, amb els seus contactes amb transportistes autoritzats, aquí tot anava, això regit...
Sí, això és el posterior.
Exacte, tot això regit per aquests sistemes integrats de gestió que us comentava, que són els fabricants, a la fi, els hi venen a buscar el residu i es porten a plantes autoritzades, on es dona la gestió correcta o, en alguns casos, es pot reutilitzar.
Maria, quan al principi de la tertúlia, perquè això ja estem en els minuts finals, estàvem parlant de paraules com el recol·lector compactador satelital, els contenidors soterrats, els cubells RSU, això són paraules que, clar, per l'oient, de ben segur hauran estat una mica com estranys, però això són paraules de l'ús tecnològic, no?, en l'àmbit del reciclatge.
Sí, sí, has esmentat tipus de vehicles que fan recollida de contenidors al carrer, RSU, residu sòlid urbà, són les sigles, són diferents maneres, i com podeu comprovar, fins fa un temps hi havia dos contenidors al carrer, ara ens en trobem una filera enorme, veieu camions que recullen per la part del darrere, contenidors que recullen per la part del costat.
És veritat, som dit la càrrega lateral, càrrega posterior.
Hi ha contenidors bicompartimentats que recullen dos tipus de residus diferents, cada cop hi ha una evolució, perquè és el que et comentava, o sigui, el que s'ha vist és que amb una selecció amb origen, amb una recollida amb origen, és molt més senzill després donar una gestió més eficient a aquest tipus de residus. En el tema que comentàvem ara fa un moment, amb el tema de pesetes electrònics, encara no hi ha contenidors al carrer.
Clar.
Tampoc seria gaire convenient, com sabeu...
Diu que no, la Mercè, que no seria.
No, a veure, sí que és veritat que amb l'actual context econòmic el residu té un valor. Nosaltres sempre hem considerat que té valor, però ara més evident el valor, i suposo que heu vist alguna vegada extreure el paper dels contenidors de paper. Doncs hem de pensar que en el cas dels aparells elèctrics electrònics hi ha materials amb molt de valor. I ens trobem, per exemple, a les deixalleries constantment robatoris.
Robatoris
dels motors de les neveres perquè tenen coure, dels televisors, el tub de raig catòdic també té un filament de coure, també les parteixen i s'enduen el coure. Bueno,
això està a l'ordre del dia, malauradament, no?
Està a l'ordre del dia i estem treballant molt a fons des de l'Agència de Residus per intentar evitar aquest tipus de situacions.
Us ho creureu o no, però nosaltres estem ja en aquella part final de la tertúlia, però això passa volant, és com un tastet que fem. Federico, ¿con qué se tendría que quedar la gente? Sobre todo con la web vuestra y con recordarles que si quieren reciclar un móvil pueden hacerlo de una forma solidaria, además ayudando a que, un poquito podríamos decirlo en líneas generales, que el mundo sea mejor y en fin, que se animen a hacerlo de esta forma, ¿no? Que vayan a ver vuestra web, movilizatparlaselva.org, y tu último consejo.
Mi último consejo es que no olvidemos que cada uno de nosotros somos importante y marcamos una diferencia cada día, con cada acción que hacemos en el planeta, positiva o negativa. Y si apostamos por ese mundo un poquito más bello y creemos que con ese móvil podemos hacer una diferencia, imagínate que la mitad de los oyentes pudieran dar ese paso. Imagínate que
estaría fenomenal.
Qué paso, qué impacto tendría ya. Ajá. Así que quedáis todos invitados.
Son las palabras que decía Federico, que además son las palabras que en la web también de Jane Goodall, que yo creo que vale la pena que sepan más de esta mujer luchadora. Yo te decía, es una mujer que se la ve con una energía luchadora por causas además necesarias, justas y nobles. Ella misma lo decía, ¿no? Si podéis animar a vuestros amigos a reciclar sus móviles y a no tirarlos a los abocadors, en aquest cas, abocadors, en los vertederos, muy bien, Federico, esto del bilingüismo, estaréis todos haciendo una gran labor. Por favor, dice Jane Goodall, ayudarnos con esta campaña. Cada uno de nosotros, como decías tú ahora también, es muy importante. Es verdad eso, que a veces pensamos... Bueno, ¿yo qué voy a hacer? O lo mío no cuenta. I jo crec que sí, que tots i cadascun de nosaltres, no, anem sumant i podem fer molt. Pues vuestra web y vuestra campaña para que tire adelante, por lo menos lo queremos desde Tecnosfera, porque es una buena vía.
Gracias.
I Mercè, les darreres paraules, voldries dir algunes? Suposo que
tindrien
a veure...
Reforçar dues idees.
Sí.
La reparació.
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 Sí.
No tant els mòbils, perquè és molt difícil reparar el mòbil.
Ens ho posen
si no
difícil amb això.
Molts coneixements, no pot ser... Però sí que tornar a recuperar el que s'ha perdut en aquests últims 20 anys, reparar la ràdio, reparar la nevera, reparar, etcètera. Vull dir, aquesta és la via també per evitar la generació de residus, que això és un problema, perquè no tots
es
canalitzen correctament. I després també hi ha un sistema que es fa servir a altres països i que ha funcionat molt bé perquè aquests aparells i objectes que no són de recollida selectiva, diguem-ne, al carrer, perquè tornin un altre cop a un circuit de recuperació de tractament, que és el sistema de dipòsit, evolució i retorn. les piles, tu vas a comprar una pila, sí. A Suècia mateix, pues et fan pagar, pues no sé, no sé el preu més, o vas a comprar un pot de pintura i pagues una mica més, vas a comprar un envàs i pagues una mica, bueno, una beguda i pagues una miqueta més. Ja... I amb els aparells d'electrònica i d'informàtica el mateix. Llavors, si tu com a usuari, ostres, jo he pagat aquí 3 euros,
sí, però val la
haig
pena.
De perdre aquests 3 euros o 2 o 1 euro, que no. Al tornar-ho a la botiga, no? Ajudes a que aquest circuit realment doncs, es tanqui i es tracti correctament. No?
M'agrada que diguis de Suècia, perquè a més ho hem comentat en aquest programa, perquè tenim un dels nostres col·laboradors a Estocolm i ens explica les darreres, diguéssim, novetats en l'aplicació de les noves tecnologies en qualsevol àmbit social i a l'àmbit del reciclatge.
I si em permets una coseta, potser serà
molt breu,
una miqueta discordant, però, per exemple, no sempre les noves tecnologies o tecnologies punta ajuden. Per exemple, hi ha un aspecte en concret de la recollida, tu parlaves dels contenidors i dels camions, etc. Pues una mica ara el que s'està fent a l'estat espanyol i a molts països d'Europa és tornar enrere, si ho diem a nivell d'anys, amb el sistema de recollida selectiva, que és una simplicitat, la recollida selectiva de residus porta a porta. Que obligues a una participació ciutadana important, a una recuperació de qualitat i evites contenidors i despeses econòmiques
innecessàries. Gràcies, Mercè. Maria, vols afegir alguna darrera qüestió de consell de cara a l'oient en el reciclatge?
Jo, bueno, crec que la implicació de tots els actors que tenen a dir és essencial. I com veus, hi ha actors molt discordants, de temàtiques molt diferents, i a vegades no és fàcil. Jo parlo a nivell d'administració, que som una mica el nexe d'unió entre tots aquests actors diferents. De vegades, posar-los tots a la mateixa taula i arribar a un acord no és senzill, cadascú té els seus interessos. Però jo crec que cada cop és més evident cap on hem d'anar. Perquè, com et comentava, si el residu és un recurs i se'ns estan acabant els recursos, aviam, jo crec que ho tenim davant. Ho tenim
reutilitzem, dissenyem amb el reciclatge, que també seria
bàsic,
una altra qüestió.
Des del primer moment, des del primer dia.
Ja veieu que anem de continuar parlant en d'altres ocasions d'aquestes propostes i d'altres que tinguin a veure, en aquest cas, amb l'àmbit del reciclatge. Maria Vidal, Mercè Girona, Federico Podganovic, mil gràcies per haver estat a la Tecnosfera i que no sigui l'última, que siguin moltes més, que ens veiem.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
ce@cadenaser.com
I un dia més us puc dir que hem après un munt de coses. Hem valorat una vegada més que les noves tecnologies juguen un paper clau, però, recordem, sempre que fem un bon ús d'elles, doncs la cosa anirà molt millor. També us hem recomanat una exposició d'aquelles que val la pena, jo crec que sí. Què us haig de dir? Doncs que estem molt agraïts perquè les famílies de Tecnosfera a les diferents xarxes socials estan creixent i això està molt i molt bé. Un petó ben fort a tots els amics i amigues oients de la Tecnosfera al Facebook, al Twitter. Ara pensava en el José Manuel Pina, que també ens diu la seva, ens felicita això pel programa, cosa que li agraïm molt i li envio un petonàs, i a molts altres amics. Dieu la vostra, dieu-nos els vostres comentaris, peticions, que ens encantarà rebre'ls i doncs, poder-vos dir què. Recordeu que també els nostres podcasts a la vostra disposició a la web de Ràdio Barcelona, radiobarcelona.cat. Aprofito per a donar un petó ben fort de Toni Suárez, el meu company tècnic, David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la producció i qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest espai, Marta Palencia. Cuideu-vos molt i us deixo ara amb una banda mítica, els ELO, Electric Light Orchestra. Adéu-siau.